Al matí de Ràdio Sabadell. Consumint consciència.
Si anem a la cuina i obrim l'aixeta, tenim aigua. Té gaire sentit anar al supermercat i comprar-ne d'embotellada o fins i tot filtrar-la amb aquestes gerres que s'han posat de moda? Aquestes dues alternatives costen més diners i generen també un munt de residus que són fàcilment evitables. Ara bé, l'aigua de l'aixeta sana es recomana a beure sempre? De tot plegat en volem parlar amb la doctora Cristina Villanueva, investigadora de l'IS Global, que coordina la recerca sobre contaminants de l'aigua. Bon dia, doctora.
Hola, bon dia.
Vostè i el seu equip han publicat diversos estudis sobre l'aigua. Un d'aquests diu que l'impacte d'aquesta, de l'aigua embotellada, és fins a 3.500 vegades més gran que el de l'aigua de l'aixeta. Com arribeu a aquesta conclusió?
Bueno, això és el... Es fa... Bueno, això ha sigut un estudi col·laboratiu. L'equip que ha fet la part d'avaluació de l'impacte ambiental és l'equip que és de la Universitat Politècnica de Catalunya i ha aplicat una anàlisi que en diem, una avaluació que en diem anàlisi de cicle de vida. I aleshores, tenint en compte una sèrie d'informació bueno, que s'ha recollit a través de les plantes, com el consum d'energia i també altra informació que s'ha buscat, el consum de plàstic a l'hora de produir l'aigua de l'aixeta, l'aigua de l'embotellada, i bueno, doncs una sèrie d'inputs en quant a materials i en quant a energia, consum d'energia, doncs, bueno, hi ha un programa informàtic que fa uns càlculs i tradueix això en impactes ambientals.
I quin és l'impacte, al final, ambiental, després d'aquestes dades que s'han analitzat?
Bueno, doncs, que l'aigua embotellada té molt més impacte que l'aigua de l'aixeta. Fins a, bueno, clar, depèn de paràmetres, clar, en aquesta anàlisi hi ha un interval de confiança, no són estimadors precises, hi ha considerem que hi pot haver un error en les estimacions, però sí, fins a un màxim d'unes 3.000 vegades més gran l'aigua de l'embotellada respecte a la de l'aixeta.
Per tant, les dades concretes són quasi tota la població de Barcelona, no? Decidís canviar a l'aigua embotellada, la producció requerida tindria un peatge de 1,43 espècies perdudes per any i un cost de 83,9 milions de dòlars per any a causa de l'extracció d'aquestes matèries primeres. Què vol dir això? Que hi hauria espècies perdudes?
Bueno, això és una... diguem, clar, és que m'estàs fent preguntes que justament jo no sóc la líder d'aquesta anàlisi, o sigui que tampoc no sóc la persona més adequada per respondre les preguntes de l'anàlisi de cicle de vida. Això és model matemàtic que sí, que tradueix el que seria el consum energètic i els materials en diversos indicadors d'impacte ambiental. N'hi ha molts, i dels que s'han triat són aquests, la pèrdua de biodiversitat i no sé si també eren emissions de CO2, ara mateix no ho recordo.
Però des de, com a investigadora, no?, de l'IS Global i que també coordina la recerca dels contaminants de l'aigua, quin és l'impacte sobre la salut de les persones i les diferències entre l'aigua embotellada i l'aigua de l'aixeta?
Doncs l'aigua a nivell de salut, m'estàs preguntant ara, no?
Sí.
Bueno, doncs a nivell de qualitat de l'aigua, podem dir que l'aigua de l'aixeta està bastant més monitoritzada que l'aigua embotellada. L'aigua embotellada, doncs, donem per suposat que té una qualitat estable, però diguéssim que l'aigua que surt per l'aixeta ha estat analitzada amb una freqüència elevada i aleshores podem estar tranquils que els nivells de contaminació estan per sota del que diu la llei. Aleshores, en quant a qualitat, doncs depèn dels contaminants i del paràmetre que ens fixem. Sí, i, en, bueno, i la meva recerca s'ha centrat molt en els subproductes de la desinfecció, no? Uh-huh. Els cianometans com a indicadors de tot el grup de subproductes de la desinfecció. Uh-huh. Bueno, pues evidentment que l'aigua de l'aixeta ha d'estar desinfectada i té uns nivells residuals de subproductes de la desinfecció que no es troben a l'aigua embotellada. Uh-huh. Però també hem de tenir en compte que aquests contaminants no només els ingerim, sinó que també els incorporem a través de la dutxa i del bany, per inhalació, exposició dèrmica, quan rentem plats, quan anem a la piscina. Vull dir que el fet de beure aigua embotellada ens resta la fracció ingerida. Vull dir que realment hi ha contaminants que per molt que beguis aigua embotellada no ens en lliurem de l'exposició. Aleshores, hi ha altres contaminants en què els nivells són molt similars. Hem fet un estudi recent a Barcelona, hem analitzat substàncies perflorades i a l'aigua embotellada no es troba i a l'aigua de l'aixeta es troba realment a nivells al voltant del límit de detecció també. Uh-huh. Bueno, evidentment que hi ha diferències. Després tenim els paràmetres que no són contaminants, però que són paràmetres de qualitat, uh-huh, com pot ser la duresa, el pH, bueno, doncs evidentment que hi ha, uh-huh, diferències, no? Però jo crec que avui dia el país, en el nostre context, llevat d'excepcions puntuals, uh-huh, com els casos que han sorgit ara a les Garrigues de contaminació per pesticides, en general jo crec que podem estar tranquils bevent aigua de l'aixeta.
Uh-huh. A vegades preocupa el tema dels microplàstics, no?
Sí.
N'hi ha a l'aigua embotellada i a la de l'aixeta no?
Mira, justament és una àrea que és molt nova, sí, i nosaltres ara també estem començant a fer estudis. El que diu l'estudi, uh-huh, que s'han fet, uh-huh, fins ara mostren que l'aigua embotellada, pues, en principi semblaria que tindria més microplàstics, no? Evidentment, uh-huh, pues, per l'envàs de... per l'envàs i això, uh-huh, més que l'aigua de l'aixeta. Doncs nosaltres ara estem fent estudis a Barcelona per veure una mica això, si també... Bueno, hem analitzat, per exemple, bueno, residus de microplàstics en podem trobar, però amb concentracions molt petites de l'aigua de consum. I aquí una altra vegada, bueno, clar, ara estem centrant-nos en l'aigua, però bueno, contaminants emergents com els microplàstics també els inhalem,
sí,
són altres vies.
Són massa també... presents, sí, en diferents, no?
Sí.
No només en l'aigua, sinó en l'aire, com deia.
Sí, mm-hmm. I també amb això de les ampolles, de l'aigua envasada, també el tema les substàncies del plàstic, no? Aquests, mm-hmm, bueno, hi ha estudis que mostrarien que potser té més potencial de disrupció endocrina d'alguns additius del plàstic que migren de l'ampolla a l'aigua, doncs això no ho trobaríem tant a l'aigua de l'aixeta. Vull dir que, mm-hmm, hi ha coses en els dos sentits.
Però almenys també tranquil·litza, com deia, no? Com afirma vostè, que l'aigua de l'aixeta doncs està molt més controlada, no? En
això,
principi.
Això per suposat, uh-huh, clar, sí, sí.
Perquè, clar, suposat. Penso, hi ha elements químics perjudicials per la nostra salut a l'aigua de l'aixeta? Relaciona amb algun tipus de càncer?
Bueno, aquí és on estem fent recerca, no?
Sí.
Pues, igual que estan els contaminants a l'aire, pues, uh-huh, estan a l'aigua que consumim, però en concentracions realment molt baixes, perquè per això tenim una legislació, no? Vull dir, tenir contaminació zero avui dia és una il·lusió, no és, vull dir, no és possible, no?
Sí.
I es tracta de treballar per millorar la nostra aigua pública. Uh-huh. No es tracta de treballar i promocionar més, sí, una aigua privatitzada, que al final, penso que hem de tenir una perspectiva també, uh-huh, més àmplia i pensar en les generacions futures, en els nostres fills, en els nostres avis, nets, no? Uh-huh. I diguem, per al nostre benefici, consumir aigua embotellada, esgotar els aqüífers i els que vinguin després ja s'apanyaran, doncs em sembla que és ambientalment a nivell molt més responsable, no? Intentar,
sí,
pues, si l'aigua no és bona, doncs diguem, doncs hem de treballar i per això estem fent recerca, per que sigui el més, sí, bueno, el més bona possible. I és que l'aigua de l'aixeta ha millorat molt en els últims anys, mm, perquè hi ha hagut les legislacions cada vegada són més restrictives, Vull dir, no és una cosa que diguis, vale, jo veig aigua de l'aixeta i em relaxo i ja no em preocupo. Bueno, no, bueno, hem d'estar vigilant i que això sigui possible, que realment tothom pugui veure aigua de l'aixeta sense preocupació, no? Diguéssim, aquest és el desig i actualment la situació és bastant bona comparada amb el passat.
I tant. El que passa que moltes vegades, no sé si està d'acord, que moltes persones opten per veure aigua embotellada perquè tenen o més sensació de seguretat o moltes vegades, no, pel que es diu la duresa, no, pel sabor de l'aigua. I m'agradaria que quedés clar si pel que fa doncs als nutrients, a les propietats, si són igual de totes dues, no? Una qüestió és el tema del gust, però una altra cosa és que potser les dues, no, l'aigua de l'aixeta i l'aigua embassada tenen les mateixes propietats saludables o no?
A veure, sí, en aquest sentit sí. A veure, totes les aigües són diferents. Si mires la composició de les diferents aigües embotellades, totes tenen una composició lleugerament diferent. Però en aquest sentit, diguem, l'aigua de l'aixeta entra dintre de la variabilitat normal i esperada, no? En aquest sentit sí que no seria, no hi ha diferències en aquest sentit. Sí, no, és un tema complex en què entren moltes variables, no? Pues la teva percepció, la teva preocupació, el teu gust, no? Pues hi ha persones que són més sensibles, no sé, dones embarassades que tenen el gust tan sensible que no, pues, potser rebutgen determinats aliments, pues igual pot passar en determinades aigües, no? Vull dir que amb els gustos és algo molt personal que realment no t'hi pots fixar, però penso que hi ha com molt d'estigmatització de l'aigua pública, que s'ha fet molta campanya per promocionar l'aigua embotellada perquè hi ha uns interessos clars, però aquests anar a l'aigua pública no estan molt més difusos, no? I penso que és contradictori que en el cas de Barcelona pues, l'aigua pública hagi millorat i en canvi pues, la gent continuï bevent la mateixa aigua embotellada inclús més, no?
De fet, jo crec que fins i tot ens hauríem de dedicar un temps, no?, a llegir les etiquetes amb les composicions, perquè no sé si és cert, però també he llegit que al supermercat moltes vegades comprem aigua que pot ser de font o simplement de l'abastiment públic, de l'aigua de l'aixeta que es fica en una ampolla.
Sí. Sí, aquí, clar, això és de... Aquí, diguem, l'etiquetatge també has de fixar-te. Hi ha diferents categories d'aigües embotellades. Hi ha l'aigua mineral natural, que aquí en general són la majoria, l'aigua mineral natural, sí que ve de manantials naturals. I té una qualitat estable. No? I en el nostre entorn sí que això és bastant, en general, l'habitual, la majoria de les marques, les més consumides, vaja. Sí que és veritat que hi ha algunes marques que tenen aigües que no entren dintre d'aquesta categoria, no sé exactament l'etiqueta, si és aigua purificada o ben bé el tipus de nom que li posen, i és el que tu dius, en realitat no és més que aigua que agafen de l'aixeta i potser és osmotitzada o fan algun tractament. Això és molt més habitual en altres països. Als Estats Units, per exemple, això és, en les aigües embotellades, això és bastant més habitual. Però aquí, doncs, bueno, encara tenim manantials.
Afortunadament. I per acabar, breument, però no sé si també ens ajudaria, aquestes gerres, no?, amb filtres que s'han posat de moda, que diuen que redueix la toxicitat de l'aigua, els metalls pesants o els pesticides, no? Serveixen?
Sí, les gerres filtrants aquestes tenen uns filtres de carbó actiu i també filtres d'intercanvi iònic i sí que retenen, per exemple, hem fet estudis i hem mostrat que redueixen els trihalometans, redueixen la duresa, vull dir que a nivell de... redueixen alguns contaminants i a nivell de gust, doncs, també, si redueix la duresa, una mica també potser compensa aquests gustos forts, no? Bueno, també s'ha de tenir en compte, vull dir que seria una solució intermitja, és aigua de l'aixeta, però... Pues mira, potser soluciono el tema del gust o si és una solució intermitja vàlida. També hem de tenir en compte que aquests sistemes de filtrat, bueno, també n'hi ha de molts tipus, eh? Ara m'estic referint a l'aigua a les gerres.
Sí.
L'osmosi ja seria un altre tema. Però hem de tenir en compte que també cal un manteniment. Mm. Si no fas el canvi del filtre quan toca, doncs al final allò no, ja no treus res, o inclús, no sé, poden proliferar microorganismes si allò està massa temps. Vull dir, cal seguir també les recomanacions i el manteniment.
Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, Cristina Villanueva, investigadora de l'IS Global, per explicar-nos en detall aquestes diferències. Que vagi molt bé. Molt bon dia.
Vale, gràcies a vosaltres.
Doncs nosaltres el que fem ara és escoltar també una conversa que ha tingut el nostre company, el Pere Gallifa, amb l'Elisabet Santa Cruz d'Aigües de Sabadell, per saber com tracten l'aigua de l'aixeta perquè sigui això més saludable per als consumidors.
Elisabet Santa Cruz, directora de Sostenibilitat i Transformació d'Aigües de Sabadell, molt bon dia.
Hola, bon dia.
És segur beure aigua de l'aixeta aquí a la nostra ciutat?
I tant, a la nostra ciutat i a totes les ciutats del nostre país, també, sí, sí.
Com es tracta l'aigua de Sabadell?
A veure, l'aigua de Sabadell, d'entrada, val a dir que nosaltres ja la comprem potable, és a dir, el 99% dels recursos que se subministren es compren a l'empresa on el compra la majoria de les ciutats de Catalunya, que és ATL, i aleshores aquesta empresa ja ens la serveix potable, amb control d'origen. Però un cop arriba a la nostra ciutat, Aigua Sabadell el que fa és controlar-la en tot moment perquè l'aigua contingui a cada punt el nivell de clor que ha de tenir, pues, per garantir aquest nivell de qualitat que ens exigeix la normativa sanitària vigent.
Perquè ens fem una idea, quants controls passa aquesta aigua al dia?
Bueno, hi ha uns analitzadors automàtics, diguéssim. Tota aquesta xarxa del control del clor està automatitzada i es fan diferents analítiques. En global, diguéssim, es fan més de 6.700 analítiques i controls de l'aigua cada any, en tots els punts de la xarxa. I aleshores, en funció del punt, se'n fan de més o de menys, però per controlar, com et deia, en tot moment que tenim el clor necessari adequat que garanteix aquesta qualitat.
I aquest clor, diguéssim, és segur per nosaltres a l'hora de beure'l?
Sí, evidentment, sí, la dosificació queda diluïda en el líquid i sí, no és com quan et tires en una piscina que tens aquesta sensació, doncs, que et ve com un olor a llegir o al... No, això és diferent, queda absolutament diluïda. I de fet, d'una altra banda, per exemple, persones, no?, que no estan molt acostumades a beure aigua de l'aixeta, nosaltres sempre recomanem, doncs, que la fiquin amb ampolles de vidre i que la guardin a la nevera. I així, doncs, la veritat és que està molt més bona i aquest possible gust, que no sempre és així, que pugui tenir, doncs, desapareix absolutament.
Clar, això també t'ho volia preguntar. El tema del gust i l'olor és una cosa subjectiva, evidentment, però si fa alguna cosa o, diguéssim, és intractable aquest aspecte?
A veure, nosaltres el que hem de garantir en primer terme i el que tothom ha d'estar tranquil és que l'aigua de l'aixeta és l'opció més segura, val? Pel que et deia, per totes les analítiques que es passa, per els controls que es fan. A més, nosaltres aquí a Sabadell tenim implantada la norma ISO 22.000 d'innocuïtat alimentària per a la producció i distribució d'aigua per al consum humà, que això és una certificació internacional que és voluntària, nosaltres ho fem a més per als nostres controls, que està basada en principis de l'anàlisi de riscos de la indústria alimentària. I això vol dir que, en essència, tractem l'aigua com si fos un aliment. O sigui, que vagi per endavant que l'aigua que ens arriba a casa 100% segura és la més segura en realitat de totes. Una altra banda és el tema del gust. Nosaltres, cadascú és lliure, evidentment, de beure l'aigua que vulgui i que necessiti. Però el tema del gust, com sempre, és un aspecte subjectiu. Recordo que no fa gaire va venir el nutricionista Julio Basulto, que és un gran defensor de beure aigua de l'aixeta, que en una ponència ens explicava, doncs, que a qui li agrada la cervesa el primer cop que la veu, no? Doncs el tema de l'aigua és absolutament subjectiu. És veritat que és un dels aspectes que ens surt pitjor valorat als sabadellenques, el tema del gust, però que nosaltres en aquest sentit és com et deia, doncs una percepció ja individual. Jo me l'he begut tota la vida per diferents motius, perquè és veritat que també l'aigua de l'aixeta és més econòmica que l'aigua embotellada, més enllà de la petjada hídrica que té un litre d'aigua embotellat en plàstic. però sobretot, i no he tingut mai cap problema amb el tema del gust, no? Però és aquest punt que diem, doncs, que és un tema individual personal i que hi ha gent que li agrada i hi ha gent que li agrada menys. Però que aquí, el que sí que hem d'estar tots és molt tranquils de que és la més segura i la més qualitat.
I pel que fa al gust, doncs, entenc que ens hi hem d'acostumar, si més no, al principi, si fem aquest pas, una mica un pas enrere, perquè em sembla que les nostres àvies sempre havien begut aigua de l'aixeta i, per tant, és com recuperar una mica aquest aspecte que abans era ben comú. El que també volia preguntar és aquesta petjada hídrica que citaves. Quina diferència hi ha entre, diguéssim, obrir l'aixeta i servir-te un got d'aigua que no pas comprar-la embotellada?
Bueno, pues és evident que tenim un envàs de plàstic entremig que té un impacte en el medi importantíssim, que és molt poc sostenible per si tu després a casa fas servir un got de vidre, una ampolla de vidre pel teu consum d'aigua. Per tenir un litre d'aigua de l'aixeta necessitem, i amb la versió d'aigua embotellada necessitem 3 litres per produir una aigua envasada en plàstic. Només per la producció de l'envàs de plàstic. O sigui, necessitem 3 vegades més enllà de la quantitat de residus que estem generant. I en aquests moments d'emergència climàtica, doncs la veritat és que és un aspecte que tothom hauria de tenir en compte i bueno, valorar-ho abans de consumir aigua embotellada.
O sigui, 3 litres d'aigua per fer l'ampolla que, diguéssim, emmagatzema un litre d'aigua.
Efectivament, sí.
Clar. I per acabar, això que diuen que si et serveixes aigua de l'aixeta la deixis reposar a mitja hora, és necessari? Serveix per alguna cosa? És una llegenda urbana, això de deixar-la reposar?
Necessari no és. O sigui, nosaltres, per beure aigua de l'aixeta, bueno, com et deia abans, que jo provenc d'una família nombrosa i l'he begut tota la vida. I abans vivia a Barcelona, que encara el gust era diferent i bueno, ara Sabadell, doncs la continuo bevent. No és necessari, és un tema de, bueno, doncs que l'aigua fresqueta et pot entrar millor si l'has guardat en un envàs de vidre a la nevera, ha reposat, ha perdut aquell gust que pot tenir directe quan obres l'aixeta, però necessari evidentment que no, però bueno, és veritat doncs que ens agrada més prendre-la així, però que nosaltres convidem a la gent que provin de beure aigua de l'aixeta. Molta gent ja ho fa, Pensa que estem en un moment d'emergència climàtica i, afortunadament, hi ha moltes persones que ja tenen aquesta sensibilitat i que ja han donat el pas, però que podem estar tots tranquils perquè és la més sostenible i la més segura. I bueno, si entre tots anem fent aquest pas, doncs evitem una generació molt important de residus i és un gran pas, la veritat.
Doncs em sembla que ha quedat bastant clar. Elisabet Santa Cruz, directora de Sostenibilitat i Transformació d'Aigües de Sabadell, moltes gràcies i bon dia.
Gràcies a vosaltres, bon dia.